tot costa.
Ja és definitiu. El Barça Atlètic de Madrid de Copa jugarà encara sense públic al gol nord del Camp Nou. Els gols de la possible remuntada s'hauran de marcar en tot cas des de la gespa, però hauria anat més que bé una mica més de suport des de la graderia.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A les 7 d'aquest dimecres 25 de febrer de 2026, vespre nit de Champions, vespre nit de Madrid, Benfica. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Que de fet ja tenim en marxa la Champions. Avui sabrem els últims 4 equips que es classifiquen pels vuitens de final i ja tenim en joc l'Atalanta Borussia de Dortmund, on ja hi ha moviment al marcador. Scamacca ha marcat pels italians ara mateix 1-0. Els alemanys van guanyar 2-0 a casa seva, per tant, eliminatòria molta emoció ara mateix, 1-2 per dir-ho així, ara mateix encara passarien els alemanys, però un gol més empataria l'eliminatòria pels italians.
Més els val als italians fer alguna cosa de profit en aquest en aquest play-off, perquè si no es quedaran sense representar.
Sí, ara en parlarem, l'Inter va quedar fora ahir, la Juve ho té difícil i veurem què és el que fa l'Atalanta a les 9. El Madrid, com deies, rep el Benfica amb el gol favorable de la nada i sense Mbappé. El francès es baixa pels problemes que té el genoll i ja veurem fins quan. I ja sabeu que tampoc no hi serà pels portuguesos Prestiani. Avui la UEFA ha desestimat el recurs d'apel·lació del Benfica. Prestiani s'ha escalfat i ha parlat de vergonya i que la UEFA no dissimula amb el Madrid en un tuit que ha esborrat després. Recordem que està suspès provisionalment per l'article 14 de la UEFA, que és el que afecta als comportaments discriminatoris en referència a l'insult racista que va... que en principi, que en teoria presumptament va dir a Vinícius.
De seguida anirem cap a Madrid amb la Maria Josep Hostalric per saber quin xup-xup hi ha abans del partit i no només amb Prestiani, sinó també amb Mourinho, que és la gran incògnita. On veurà el partit Mourinho, que, com sabeu, no podrà ser a la banqueta? Qui ho sap? Potser en una vagoneta per la roba bruta, com ha fet en altres ocasions.
O es queda directament a l'hotel, que també ho ha fet en moltíssimes altres ocasions.
O a la castellana passejant estil Joan Gaspar, això molaria.
Sí, però és que jo crec que ell vol estar en un espai tancat per poder enviar instruccions sense que sigui observat.
Si no, algú ha d'entrar allà o a la banqueta ja se'n sortirà.
Pot ser que sigui el teu segon favorit?
No, sens dubte.
Sí, oi? Només pel nom, no?
Després de Marcus Sorg ja va trallau.
Molt bé. També a les 9, Juventus Galatasaray, com dèiem, el 5-2 pels turcs de la nada. Per tant, els italians ho tenen molt complicat. I el PSG Mónaco amb el 2-3 favorable pels parisencs del primer partit. Si el PSG confirma els pronòstics, i que vol dir que passaria a vuitens de final, té un 50% d'opcions de ser rival del Barça a vuitens. L'altre 50% és pel Newcastle, que ahir va eliminar el Karabakh. Però la sorpresa de la nit d'ahir, indiscutiblement, va ser la del Bodø Glimt. Avui tothom és d'aquest equip noruec, és la ventafocs d'aquesta Champions.
No, tothom.
Perdó, tothom, excepte Jordi Costa i Bernat Soler, que han estat acusats de ser els grans promotors de la Superliga i ens quedaríem sense aquestes històries.
Després de Florentino Pérez ja anava
a posar. I vosaltres, sí. Bé, doncs el que dèiem, que el Bodø Glimt ha deixat fora de la repesca l'Inter. Va guanyar a Itàlia 1-2 i ja havien guanyat l'anada per 3-1.
Gran gesta de l'equip noruec i jo crec que hi va tenir força sort, però en poc menys d'un mes els noruecs han guanyat el City, l'Atlètic de Madrid i dos cops a l'Inter, per tant, no és casualitat. Anirem cap a Noruega amb un català que fa una pila d'anys que fa d'entrenador al país escandinau perquè ens expliqui què té aquest Bodø Glimt quan el va néixer.
També van passar ronda el Leverkusen i l'Atlètic de Madrid, per cert, de la jornada d'ahir. Els partits d'avui, la jornada, la podreu seguir, recordem, al canal digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT, amb la direcció del Sergi Andreu i els comentaris tècnics del Torquemada.
De fet, el Sergi, de seguida que hi hagi 11s al Bernabéu, i també a París, perquè ens interessa si jugava, per exemple, a Graf després de la imputació per violació, si juga a Ansu Fati, que avui visita el Parc dels Prínceps. Tot això ens ho explicarà el Sergi Andreu abans de començar la transmissió de la Champions a Catalunya Ràdio.
I el Barça haurà d'esperar per poder obrir el gol nord del Camp Nou. Avui s'ha confirmat que no podrà ser dimarts contra l'Atlètic de Madrid a la tornada de les semifinals de la Copa Masculina de Futbol. La pròxima opció podria ser el 15 de març contra el Sevilla, el mateix dia de les eleccions a la presidència del Barça. I parlant d'eleccions, Víctor Forn ha insistit avui en reclamar el vot electrònic, xifra entre 10.000 i 15.000 els socis que són a l'estranger i que no podran votar aquell dia. Vilajoan ha dit que la coberta del Camp Nou no es podrà fer en 3 mesos, que ell és del sector, i això és així, i que calcula que en seran 8 o 9 mesos. Per tant, considera que el Barça haurà de tornar a Montjuïc, que o no ho saben els que diuen 3 mesos o estan desinformant. I Joan Laporta ha estat a Mercabarna.
Ara ho veieu, ha protagonitzat... La veritat és que és impagable, molt millor que els shows anteriors fent macarrons i tallant pernil. Això d'avui és difícilment superable.
Avui a Mercabarna ha pujat a sobre d'un toro, no l'animal, sinó aquesta màquina que serveix per transportar palets.
També hauria pogut pujar al damunt de l'animal, però en aquest cas és un vehicle.
Sí, de fet salta com si estigués pujat a sobre de l'animal, però no, és un toro d'aquests de portar palets de fruita i de verdura. El president Blau, expresident Blaugrana, el precandidat Laporta, que està fent la seva particular campanya electoral.
Impressionant. Per cert, que avui al Tot Costa arrencarem la ronda d'entrevistes amb precandidats. A partir de les 8 ens visitarà Marc Síria.
I en bàsquet tenim doble participació catalana a Europa. L'Uni Girona rep el Fenerbahçe d'Istanbul a 2:15 en el segon partit del play-in de l'Eurolliga femenina. Recordem que un triomf serviria per igualar l'eliminatòria i jugar el tercer duel a Istanbul, i en cas de derrota, l'Uni Girona continua estant classificat per la Final Six, però havent de jugar un partit de quarts de final.
És a dir que viurem el partit amb il·lusió amb el Xavi Fontajau, però se'm comença a fer llarg això de... En tot cas, l'Uni està...
Sí, això ho recordem cada vegada, però sí, per ser de cas.
Perquè és cert que aquest format
pot portar confusió. Ah, has quedat eliminat. No, eliminat no estàs.
Aquest format jo crec que se'l pot qualificar de surrealista sense gaire...
Ara que ja tens clar com fer la Superliga,
no
t'has de posar amb l'Eurolliga femenina.
Sí. A veure com pots trobar. Així la Superliga no la farem.
No, eh? I a l'Eurolliga, el Barça visita la Virtus de Bolonya a 8:45, un partit de la 29a jornada. No tens res a dir sobre aquesta eterna fase regular de l'Eurolliga masculina, vull dir.
Aquesta és insuportable per eterna, sí. Però com a mínim
és simètrica. Tu necessites coses simètriques, és cert.
Sí, sí, el meu toc és la simetria.
Sí, ara ho he recordat.
Realment una Final Six no n'és de simètrica, i l'Eurolliga...
I això és el que tu et distorsiona tot plegat.
8.000 partits seria simètrica.
Bé, que Saturansky, Vesely i Panther estan disponibles pel Barça, i que, ja sabeu també, aquest partit, com sempre, el podeu seguir a l'àvia al web de Catalunya Ràdio i al digital amb el Macià, l'Oliveres i companyia.
Abans que arrenqui aquest partit, baixarà el Macià amb l'última hora. Macià, un tio simètric i disciplinat.
I a la Champions d'hoquei patins, avui tenim un duel català, l'Igualada Reus, a partir de les 9 del vespre. Acabarem amb, tingueu paciència, sisplau, el sorteig dels quarts de final de la Copa Masculina i Femenina de Waterpolo. La masculina, del 13 al 15 de març a Terrassa, amb aquests aparellaments: Sant Andreu-Mataró, Mediterrani-Atlètic-Barceloneta, Barcelona-Sabadell i Terrassa-Rubí. Copa Femenina, del 6 al 8 de març a Sabadell, amb aquests aparellaments: Sant Feliu-Catalunya, Mediterrani-Sant Andreu, Sabadell-Terrassa i Mataró, Atlètic Barceloneta. Ara podria fer allò de dir, va, digues, Costa, digue'm un sol dels aparellaments, però no ho faré.
Barcelona...
No ho faré.
Sant Andreu Mediterrani. Aquest me n'he recordat perquè he pensat que corresponia.
Aquest és de la Copa Femenina. Clar, després has d'endevinar de quina copa parlem. Bé, si no és gaire radiofònic, disculpeu. I encara en Waterpolo avui jugaran els partits d'anada dels vuitens de final de l'Eurocup masculina, amb presència de tres catalans, el Terrassa, el Sabadell i el Barcelona al final del programa. Si algun d'ells ja acabat, us n'informo.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
El Bodo Glimt ha eliminat l'Inter, com ja hem comentat àmpliament en aquest sumari, i serà els vuitens de la Champions, i us preguntem, sou més de Superliga o més de Bodo Glimt? Superliga o Bodo Glimt? Amb què us quedeu? És un punt oportunista, si voleu fer-ho avui, perquè aquestes històries agraden, però és la pregunta que hem triat. Sí. Sou més de Superliga o de Bodo Glimt? Tu, per exemple, continuaries ferm en el teu vot. Per
no,
tant...
per descomptat, sí, sí. Ja ho...
Crec que ets minoria, que ho sàpigues.
No, no, ho sé, ho sé, però vull dir que ahir la nit tenia més afiliats al Bodo Glimt que al Barça, vull dir que això ja passa. És la màgia. Igual que el dia següent de l'última jornada, hi havia gent que jo crec que no havia vist un partit de futbol, però que havia vibrat amb 18 partits.
És que no t'agrada res. No, res del que passa
és
molt t'agrada.
I com més gran em faig, pitjor encara. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui al Gol Nord del Tot Costa, aquest sí ocupat i amb capacitat per entrar-hi públic. Sergi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Avui toca patir pel bàsquet. Doncs...
sí.
Més que per la Champions, eh? No,
la Champions avui no.
No t'imagino patint pel Madrid, en fi.
No. Pita Vincic, eslové.
És una gran resposta, aquesta, eh?
Us en recordeu, no?
No. Bueno, la veritat és que no.
Inter-Barça, les mans de Dumfries, entre altres coses.
Ja, però allà havíem quedat que era culpa del VAR, aquell holandès Van Bokkel, no?
Bokkel, bueno, però l'altre estava a la gespa, no? Ja, ja. O és que els àrbitres ja principals ja estan sí. eximits de tot.
Però vam coincidir a culpar Van Bokkel, ara es deia Van Bokkel, no?
Sí, Paul Van Bokkel.
Vaja, si Vincic també és corresponsable,
efectivament. Pues l'UB, Ceferín, acaben de signar la pau, la UEFA al Madrid... No us feu cap il·lusió.
És fabulós,
però... I a sobre, acaben de sancionar.
És fabulós,
sense
però...
Sense tenir proves.
Un partit de futbol amb la prèvia geopolítica és fantàstic, eh? Vull dir, aquí, pensant coses, si la baixa d'Mbappé...
Passen moltes coses estranyes.
El Sergi ja ho té clar com acabarà la història, i jo també t'haig de dir, tot i que no sabia els antecedents penals de Vincic. Laia Bonals, bona tarda.
Bona tarda.
Algun patiment...
No, jo estava il·lusionada amb el partit d'avui, t'ho juro.
No,
jo hi confio una mica, deixa'm confiar.
No. Jo l'heu d'escoltar. Perquè...
l'anada és un 1-0.
Si no, és que confieu en remuntar un 4-0 contra el de Madrid, però un 0-1 de Madrid no.
Penseu el que vulgueu. Entre...
Sí, tampoc confia la remuntada, el Sergi.
No, tampoc.
Farem un desgast el dimarts que... Re, home, re.
Home.
Re. Guanyem la Lliga
i
a veure una... Copa del Rei, no. I el desgast...
Però escolta,
el pagarem a Sant Mamés i després
ara
a Newcastle o a
París. Ara faré de Torquemada, que no és la Copa del Rei, que no hem guanyat tants partits contra equips grans aquesta temporada, el del Madrid i para de comptar, i el de l'Atlètic de Madrid.
Doncs potser guanyes potser el partit, toca,
no?
Però...
No, guanyarem 5-1.
Ah, sí? Però
avui no, però avui és impossible.
Ja hi arribarem. No demaneu tant.
5-1 seria pròrroga, no? També vol una pròrroga, Sergi, és que no té prou.
Tu vols dir que més desgast.
És que confio en el cabal ofensiu del Barça, però sí. 6 en 90 minuts no els acabo de veure.
I el que encaixem sí que el veus clarament.
Encara crec que sóc optimista. Marc Cornet, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Tens algun patiment que t'assalti a aquesta hora de la tarda?
No, de fet, venia pensant en una frase que deia que ho van fer perquè no sabien que era impossible. Jo crec que això serveix pel Bodo Glimt, serveix pel Barça, i no serveix pel Madrid. Amb el Madrid sempre s'ha de tenir perfil baix, jo almenys avui el tinc, i si hi ha sorpresa per part del Benfica, benvinguda sigui. Però una mica això, no? O sigui, pensant que realment tu pots assolir una fita si et poses fites més curtetes, no? És a dir, el Kilian Jornet, quan ha de completar l'ultratel de Montblanc, doncs va d'avituallament en avituallament. Doncs és una mica el que ha de fer el Barça, i ja ho va anticipar també Hansi Flick, no? Allò va dir dues parts de 45 minuts, 2-0 en cada part.
Sí, no sembla
tan
difícil,
assajar,
no?
Exacte.
Totalment.
Sí, acabareu venint.
Aleshores, a partir de quin gol...
Dimarts ja ens engrescarem.
A partir de quin gol
tantes
coses per
mi? Dimarts a la tarda...
De la remuntada en parlem
dilluns. Dimarts a la tarda, vaja, si Déu vol, fotrem aquí una aquelarre amb pits i tot el santoral i ja acabareu venint, ja.
Avui que no faràs cap d'aquelarre, a partir de quin gol et poses a veure amb interès el Benfica-Madrid?
80.
El Madrid-Benfica, vull dir.
No, ja no, el miraré per de formació.
De quin gol del Benfica s'ha dit? Marca el Benfica, no, dius,
Benfica,
no, tranquil.
Probablement no marcarà avui, per això.
Ah, ni marcarà?
No, jo crec que no.
Doncs ja està, no?
Però jo això no ho dic ara.
Jo estaré ben atenta. Sergi Andreu i companyia.
Qui té més opcions, el Benfica o el Mónaco? De passar.
El Mónaco.
El Benfica.
Jo el Mónaco.
Jo diria el Mónaco.
Sí,
el Mónaco.
Jo el Mónaco, sí. Oh. Sí, perquè el PSG va tan sobrat que porta un any d'empanades. Mm-hmm. No crec que sigui avui, però... Vaja, jo crec que no en tenen cap dels dos. Però si em feu... Si m'obligues a triar... Perquè, a més, el Mónaco no el xiula Vincic, que això ja és definitiu.
Sí, però va xiular Gil Manzano a l'anada, eh?
Hòstia, noi, quin carpesano d'àrbitres. Va, prou. Va, que hem d'entrar en matèria, però abans hem de recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Jo vaig començar a treballar en aquest ofici quan jo en tenia 18. I aleshores, Sònia, jo agafava el telèfon a les 6 de la tarda perquè feia un programa a Ràdio Barcelona que es deia Ràdio de Deportes a les 8 de la nit, quarts de 9, amb el Francisco Peris. I el Peris em deia, truca al Barça. Llavors jo trucava i s'hi posava a la centraleta una telefonista i deies, què, ha passat alguna cosa avui? I doncs ha vingut el president, hi ha el gerent... Allà hi havia un àrea que era l'encarregada de l'administració, una altra que era l'encarregada dels arxius, una altra que era l'encarregada de l'àrea de futbol, d'espais del president, una sala de juntes on es feien totes les reunions, les rodes de premsa... És a dir, tot el Barça cabia a la Masia.
Tot costa una dècada.
Ho veus, el Salva Pou també està en la ona. El mestre Puyal ha estat parlant de Pizzi, Macanudo, Viejo, que bueno que viniste, i el Salva ha pensat. Avui comencem amb el mestre Puyal, que no és que hagi passat per aquí en els 10 anys de Tot Costa, sinó que va venir el primer dia de Tot Costa. Vinga, va, som-hi.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Avui a les 9, com us dèiem abans en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio, Real Madrid-Benfica, partit de tornada del play-off de classificació pels vuitens de la Champions. El Madrid va guanyar per 0-1 l'anada, que és el substantiu, més enllà de tot el sideral prestiani que va en paral·lel o que interfereix directament en l'interès esportiu d'aquesta eliminatòria. L'última notícia, vaja, les dues últimes tenen a veure amb Prestiani, a qui la UEFA ha denegat el recurs per poder jugar aquesta nit, per tant, s'asseurà a la graderia del Bernabéu, i amb Mbappé, que també serà a la graderia del Bernabéu, perquè unes molèsties que ara ja s'haurien convertit en una petita lesió, en un lligament del genoll que l'està torturant des del desembre, faran que el francès, i això és informació de l'equip, no només es perdi el partit d'avui, sinó probablement els pròxims del Real Madrid per intentar fer net d'una vegada d'aquesta lesió. A Madrid, Maria Josep Hostalric, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Què tal?
Molt bé, aquí de prèvia.
De què es parla més a Madrid a aquesta hora? De la no participació de Prestiani, que era més o menys sabuda, però que s'ha confirmat fa una estona, o de la baixa inquietant de Kylian Mbappé?
No, sens dubte de la baixa d'Mbappé, i absolutament justificat, perquè no hem d'oblidar que podem dir el que vulguem del jugador, però el cert és que més del 46% de la producció ofensiva i golejadora d'aquest equip recauen a les seves cames, no? Per tant, el fet de no poder comptar amb ell, amb la part nuclear d'aquesta temporada i amb un partit tan important com el d'avui, i vés a saber quant de temps estarà sense poder jugar, perquè ell ara sí que vol curar-se, ara, és curiós, doncs això té bastant preocupat el madridisme, sí.
Detectes molt animat versió de la parròquia blanca contra el Benfica o et sembla que és una eliminatòria més que el Madrid fa el que acostuma a fer la Champions, que és passar-la?
No, amb tot el que ha succeït amb Vinícius i amb tot el enrarit que estan les relacions ara amb el Benfica, tot i que res feia pensar que es pogués enterbolir tant, no, aquesta relació, tenint en compte que el cap visible del Benfica és un home que el madridisme cau molt bé, com és Mourinho, no? Però tot el que s'ha anat desenvolupant arran del partit d'anada, amb tot el tema del capítol de racisme i tot això, doncs realment ha fet que la gent de la massa social del Madrid doncs canviï i es posi una mica més beligerant envers aquest equip, no? Mm. Bueno, i tampoc ha ajudat massa l'actitud del Benfica, que ha vist que quan han tocat el seu jugador, pots estar d'acord o en desacord, però el fet és que la sanció de la UEFA sense proves, i això el que ha fet és encara enredir més aquesta relació, perquè el Benfica ha contraatacat intentant que Valverde fos sancionat, la UEFA no ha desestimat aquest, el recurs que va presentar el Benfica. En fi, que tot ha estat un despropòsit des d'aquell partit, des del partit d'anada. Mm.
Tornant a Mbappé, sí. Entenc que més enllà del partit d'avui hi ha certa preocupació, bàsicament perquè les informacions més fidedignes de l'estat d'Mbappé arriben des de França sistemàticament, i bé, el xup-xup, la possibilitat que hagi d'acabar operant-se no està en absolut confirmada, però sobrevola el present del davanter francès, que seria una notícia, jo diria que desastrosa pel Madrid.
Hi ha molta mala maró amb aquest tema, eh? Molta mala maró, i m'explico, i no solament pel fet que seria el més greu, no?, de que l'única solució al seu tema, al seu problema, fos solució quirúrgica, sinó perquè, aviam, aquí es té la sensació de que està prioritzant les seves qüestions personals i les seves ambicions com a futbolista personals per sobre de l'interès de l'equip, no? I no solament això, sinó que el punt de mira, teòricament, seria el Mundial, bàsicament, i no ajudar en un tram tan complicat de la temporada com està sent aquest al Madrid. I això, clar, té la gent molt preocupada, i més que preocupada la té molt empipada.
Però, bé, entenc, això no només li passa a Mbappé, li passa a molts futbolistes. Aquí al Barça n'hem parlat en les últimes setmanes amb Rafinha, però clar, és que Mbappé va fitxar pel Madrid fa un any i mig i no ha guanyat cap títol. Vull dir que no sé fins a quin punt es pot permetre dir, bé, doncs ara...
Pues s'ho ha permès.
S'ho ha permès, eh?
Home, aviam, aquesta lesió... Hem de fer una mica d'història, no? Aquesta lesió té el seu punt d'arrencada a començaments del mes el partit contra el Celta, a començaments del mes de desembre, no? Uh-huh. Bé, li van recomanar, al cos mèdic li va recomanar, escolta'm, descansa 3-4 setmanes, descansa un mes, no passa res, estem en un tram de la temporada que no ens hi juguem res, no et preocupis. Però ell tenia un rècord a batre, que era el rècord aquest per quedar com a màxim golejador en un any natural que tenia Cristiano Ronaldo, i als 11 dies va dir, no, jo vull jugar. Va jugar contra el Talavera, no es va recuperar. Bueno, fent el tonto, resulta que s'ha perdut 6 partits, no? I aviam, ara decideix aturar-se, ara, al mes de febrer, quan està jugant un partit... Avui, per exemple, Arbeloa enfronta aquest partit amb quatre davanters només. I no solament això, és que si descansa, quants partits haurà d'estar així? Mm-hmm. I en quina situació? I què és el que passarà? Perquè, home, aviam, Vinícius llueix més quan no està Mbappé, però el cert és que els gols els està portant Mbappé. Per sí, tant, sí. Jo crec que sí que hi ha una certa raó i una certa justificació perquè la gent pugui estar una mica empipada, no? Hem de pensar que també és un jugador pel qual s'ha lluitat molt, que està cobrant més de 30 quilos per temporada. Home, no pots anar amb aquest posat a aquestes alçades que t'ho està jugant pràcticament tot.
Doncs així estan les coses a Madrid, a hora i mitja mal comptada per aquest partit. No...
La Maria Josep és de les teves. Tu, Maria Josep, li dones alguna opció avui al Benfica?
Res, zero.
Zero també.
Zero, però per una qüestió molt senzilla, vull dir, no pel gran moment del Madrid, que no, és que ve de perdre contra l'Osasuna, vull dir que no és un moment futbolísticament bo del Madrid, però és que el Madrid tots sabem que no necessita jugar bé per guanyar, i si això li afegeixes, doncs que el Benfica tampoc és un equipàs, i que a més el factor camp avui serà doncs, el que ha de ser en tots els partits de Champions, el que és en tots els partits de Champions, jugant-se aquí. Uh-huh. Home, les opcions es redueixen substancialment, les opcions del Benfica.
Gent realista.
Resto.
Maria Josep, tant de bo no tinguéssim raó, però malauradament la tindrem. Una abraçada, gràcies.
Una altra abraçada de volta.
Bé, ja ha quedat clar abans que no teniu gaires esperances, cadascú pel seu motiu.
Malagonals.
Sí, de les sí, com a mínim creure una estona. Sí, eh?
Home, fins que arribi el primer gol del Madrid.
Ah, no?
O si el Benfica marca molt aviat, també t'ha de creure.
Sí, però
si
no guanyar...
És que no es perdrà un partit com el del Bacete.
No, clar, bueno.
I a part, és que... El va quedar enterrat per tot el que va passar extraesportiu, però és que el Madrid a l'anada va ser molt millor que el Benfica. Va guanyar 0-1, com podia haver guanyat 0-3. Llavors, Vaja, a mi em sol...
Sí, però t'agafes de referència aquell partit, també et pots agafar el de la fase de grups. I dir, aquell dia el Benfica probablement també va ser molt superior al Madrid.
Moltíssim, el que passa és que aquell dia per mi el Madrid va anar de passeig i quan...
Bueno, s'estava jugant coses al Madrid, eh? Potser no ho va calcular bé, doncs
això sí,
podria passar
això,
que avui sí, tampoc sí. Calculi bé les seves opcions.
Bé, bé. Poder
gràcies,
ser...
Sònia, gràcies. Tot, potser... Aquí estàs remenant amb mi,
que
això,
per això és esport. Us deia... Enteneu tot el, com s'està gestionant aquest afer Mbappé? Jo, la veritat, perquè m'ho diu la Maria Josep i perquè tothom que sap de què va la qüestió a prop del vestidor del Madrid ho explica així. A mi em sembla increïble que per maleït rècord de Cristiano Ronaldo, que a sobre ni el va superar, ara estigui així. És a dir, si havia de parar, era molt més raonable parar el desembre que no parar ara.
Jo no entenc aquests rècords perquè tenen un recorregut molt curt, és a dir, no és guanyar una pilota d'or, no és guanyar un reconeixement a nivell internacional, sinó que segurament la volada que li va donar a la premsa de Madrid va fer que ell tingués o cregués tenir més pressió del compte. Però, evidentment, tenint en compte que Mbappé es va quedar amb la mel als llavis en el passat Mundial, podem entendre també que vulgui arribar en plenes condicions al Mundial del proper estiu. Tot i així, qui li paga 30 milions a l'any és el Real Madrid, no pas la selecció francesa. Per tant, aquí hi hauria hagut d'haver algú del club que pressionés i que realment agafés el toro per les banyes i digués, escolta, si aquestes molèsties signifiquen que ha de passar pel quiròfan, fem-ho quan abans millor perquè tu arribis al tram final de la temporada i de cara al Mundial en plenes condicions, no pas ara, en què t'hi està jugant les garrofes, no?
És que em sembla al·lucinant el punt d'egocentrisme i de ser tan egoista d'Mbappé i que el Madrid li permeti fer això, perquè ja no és que el jugador
vulgui.
Però,
a canvi, s'ha de dir que ell va... voler anar tant sí com no a la Supercopa perquè, ai, que es carregaran a Xavi Alonso si perdem, vull dir que no, i a mi Mbappé no em transmet la sensació que se li enfoti tot i que només Mundial i que rècord, vull dir, segur que ha equivocat prioritats,
no,
però...
Aquell partit de Copa és clar que no l'havia de jugar, eh? Ara, dit això, però, jo crec que si ell li dones a triar, clar, però... ell prefereix perdre's aquell tram de competició sí. Que no ara que el Madrid estarà però... jugant les rondes
però
importants
jo el que
de la Champions.
Que és, aquell partit no l'havia de jugar, però el que li ha de dir que no l'ha de jugar és l'entrenador.
No, clar.
Però en aquell moment no pintava pinta doble.
Potser ha menys tingut aquestes molèsties que han anat a més i, evidentment, això ha fet que ara mateix doncs, el dolor sigui tan fort que no pugui jugar. Jo entenc que potser aquí els serveis mèdics o algú que són els experts i haurien de dir, ostres, escolta, para, perquè evidentment això després em portarà unes conseqüències encara pitjors, no?
Sí, crec que el punt és que ningú l'hagi aturat o l'hagi segut i l'hagi dit, escolta, un moment, o sigui, frena un moment i pensa en el moment en què estàs de temporada, perquè ara, en el partit d'avui, potser perquè el Benfica, tot el balló que tot està perdut, vale? però potser l'haguessis necessitat, saps? Què saps si al minut 90 t'hagués marcat el gol decisiu? No ho saps, i en un partit com el d'avui el necessites.
Però és que el problema no és... Mira, si es perd el partit d'avui... Encara
sí,
diràs perquè el Madrid té...
Sí.
Sinó que el tram decisiu de la temporada pel Madrid efectivament ve ara, en les pròximes setmanes, i si realment ha d'aturar-se per una operació, aquí algú ha calculat malament.
No, si s'arriba a l'escenari no confirmat de l'operació, és catastròfic pel Madrid, certament.
Si l'enganxa Sergi... avui tens a final amb un City, o l'Sporting, que li tocarà l'Sporting.
I amb Vincic.
O a quarts de final, que aquí ja li tocaria l'Arsenal Bayern, no?
Sí.
Hosti, no em sé el quadre de memòria. Sí.
Ets una ment
meravellosa.
Ara, que estiguin despotricant d'Mbappé, quan porta 38 gols, que si el Madrid està viu a la Lliga és gràcies a Mbappé.
Això és veritat.
Home, el Ronaldo va fer 47 aquí amb el Barça aquella temporada que va estar. Aquest home porta 38 i mig lesionat i d'aquella manera, i havent-se perdut partits. Bueno, no sé, també és normal, com deia el Marc, aquest home va fer 3 gols en una final d'un Mundial i no es van portar el títol. Bueno, pues quan s'apropa al Mundial, com Rafinha ho va dir a principi de temporada, este año es año del Mundial y voy a pensar lo que hago.
De fet, no només això, és que ha jugat les finals dels dos últims Mundials. Un el va guanyar i l'altre el va perdre molt a contracor seu, perquè a més no es pot remar.
Sí, però ara t'ho vaig a canviar. Imagina't que el problema al genoll el té la Minya Mal i la Minya Mal et diu ara, no, m'opero ara perquè així arribo bé al Mundial. Que evidentment Mbappé no ho dirà així.
Home, clar, però
si fa però
dos mesos que està amb dolor,
aquí també hi hauria crítiques.
Hi haurà un moment que s'haurà d'operar. O sigui, el que no pot ser és que ara estiguin trampejant, que sí que no, i que arribi més d'abril, i aleshores sí que el, potser Madrid, si arriba a fases més
llunyanes
de Champions, sí que el perd al mes d'abril, no? però, ostres, encara sigui pràcticament l'enemic públic número 1 del madridisme, jo estic al·lucinant.
Bé, veurem què passa amb Mbappé, això ho sabrem en les pròximes setmanes, avui sabrem si el Madrid continua com tot apunta endavant a la Champions. De seguida, el miracle del Bodo Glimt, però abans, passo un moment per Fontajau, coincidint amb els senyals horaris de 7:45, perquè és a punt d'arrencar el partit, el segon partit de la sèrie de play-in a l'Eurolliga femenina. Fontajau, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A punt d'arrencar aquest Esparuni Girona Fenerbahçe, van guanyar les turques a l'anada, avui l'Uni ha de guanyar per mantenir viva la sèrie i per mantenir, per tant, aspiracions de classificar-se directament per la semifinal de la Final Six.
Amb aquest format que tant t'agrada i tan entenedor és pel públic en general, sí, és veritat, però jo crec que l'empresa és molt complicada, i més quan hem sabut a poc de començar el partit que, a part de Marta Canella, també es baixa Clou Vivi, que és una de les millors jugadores. Problemes físics, diuen, jo crec honestament que la reserven per no cremar-la, sabent que l'eliminatòria és molt difícil. Caldrà fer el partit perfecte. Ara, Fenerbahçe és el millor equip d'Europa de molt llarg, però a veure, els miracles també existeixen. 2-2 ha començat anotant l'Uni amb Koulibaly, li ha empatat ara el Fenerbahçe, són 9 minuts pel final del primer quart. Si, vaja, tot el que heu explicat a l'inici, no cal que ho torni a explicar, no? Ja sabeu que l'Uni ja és a la Final Six, que en cas de perdre no passa res, no serien a les semifinals.
No hi ha... em fa l'efecte per la banda sonora gaire ambient, eh?
No, jo avui pensava que seria un partit de les grans ocasions, sobretot per veure el que és la millor plantilla d'Europa, però jo diria que estaríem parlant d'una entrada estàndard als 2.000 i escaig espectadors.
Molt bé, ambient de Camp Nou en tarda de Barça-Llevant avui a Fontajau, un partit que, per cert, podeu seguir al canal Esport 3 en directe. Xevi, tornem de seguida, gràcies.
Molt bé, fins ara.
No deixem la Champions perquè, certament, el gran impacte de la nit europea d'ahir és la victòria dels noruecs del Bodø Glimt al camp de l'Inter, a San Siro, 1-2, com que el Bodø havia guanyat per 3-1 ja l'anada. No cal ser Einstein per saber que el Bodø Glimt serà equip dels vuitens de final, contra pronòstic, perquè evidentment a la fase lliga havia quedat pitjor classificat que l'Inter. Per saber una mica més d'aquest miracle noruec, busquem un català que ja fa uns quants anys que volta per Noruega, bé, més que voltar, que entrena a Noruega, concretament ara és entrenador assistent del Rosenborg. Parlo del Jordi González. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, tot bé. Seguint tot el seguiment que esteu fent des d'allà també, que agrada també sentir-vos parlar d'equips noruecs.
Sí, t'agrada, eh? Tot i que sigui equip rival del teu equip, no ens mires amb ulls de... Mira, aquests flipats ara han descobert tots el Bodø Glimt abans d'ahir.
No et diré que no, però ho has dit jo, vale? Perquè al final és rival directe, però sí que m'agrada que, tirant cap a casa i com a assistent del Rosenborg en aquests moments i treballant a la Lliga Noruega, m'agrada que es parli també del futbol noruec, que no només pel Bodø Glimt està evolucionant i com a selecció, per exemple, que ara per primera vegada durant molts anys estarà a la Copa del Món, per tant, està bé que es parli.
Ara parlarem del Bodø Glimt, però explica'ns una mica la teva història, què fas aquí a Trondheim, és la ciutat, no?, de Rosenborg.
Sí, bé, jo crec que no tenim minuts per tota la història, però jo porto quasi 20 anys per aquí dalt, entre Suècia i Noruega, i bé, saltant de país a país, treballant en diferents clubs, i bé, i ara fa 2 anys que els dos darrers que estiguem al Rosenborg.
I des de l'altra vorera, com es veu aquesta eclosió del Bodø Glimt, que l'any passat va ser, no oblidem, semifinalista de l'Europa League, que aquest any en el curs d'un mes s'ha carregat el City, l'Atlètic de Madrid i ara l'Inter a doble partit? Quina explicació hi trobes per un futbol que des de la nostra mirada no és un futbol de primer nivell?
Bé, està clar que són lligues minoritàries en aquest sentit, comparat amb les grans lligues europees, però els que ens dediquem a analitzar aquest equip, perquè al final juguem uns contra altres a la nostra lliga regular, sí que sorprèn el fet de que guanyi aquest tipus de partits, però no com ho està fent. Al final és un equip amb molta personalitat, té una idea de joc molt clara, la manera com guanya és bastant sòlida, tant a la lliga regular com ho està fent a Europa, per tant, aquesta identitat és bastant consistent, i això sí que m'està sorprenent, perquè ahir és veritat que adapta una mica el pla de partit a les necessitats que requereix, però tot i això és un equip valent, pressiona alt, de fet el primer gol arriba per una pèrdua a la línia defensiva, i m'agrada veure que segueixen mantenir aquesta personalitat, tot i que estan en escenaris grans com a Europa.
Tu diries que és un equip molt ben construït, o també trobes que hi ha individualitats que li duraran poc al Bodoglim?
Bé, no sé si sabeu gaire sobre aquest 11 inicial que va jugar ahir, però ho comentàvem en altres mitjans. Un percentatge molt alt d'aquest equip que ahir va jugar, quan fa 7 o 8 anys, quan aquest equip estava a segona divisió, ja hi eren. I eren jugadors que a segona divisió no jugaven. Per tant, el club ha invertit en un model en desenvolupar jugadors. En el seu dia van marxar, com Hauge, no sé si teniu algun historial seu, no? Però correcte. I, de fet, aquest noi, si no m'equivoco, té una Europa League i va marcar un gol al Camp Nou, una semifinal, un traquet que va eliminar el Barça. Ho hauríeu de mirar, però crec que alguna història així hi ha en el perfil d'aquest jugador. Per tant, són jugadors que tenen experiència internacional i que han tornat a casa, perquè creuen en un projecte local i han tornat a fer pinya. És gent de... Molts d'ells són locals, han sortit de l'acadèmia. Per tant, hi ha una identitat molt marcada i que està definint una manera de jugar.
Jordi, Bodø/Glimt està entrenat per Knudsen, un entrenador que també ens és força desconegut, tot i que ja fa temps que encapçala el Bodø/Glimt. És un personatge gaire singular, és un entrenador, diries que convencional. Quines particularitats té?
Bé, jo personalment no el conec, però intercanviar moments a nivell professional en què hem compartit espais. Sí, és veritat que és un entrenador on li agrada el joc associatiu, i de fet així juga, no? Jo crec que la manera que té de jugar, un joc molt posicional, on l'equip viatja junt, dona molt a entendre la manera com entén el joc. De fet, quan estava a segona divisió ja intentava fer aquest tipus de joc, i l'ha sabut transmetre fins a arribar a aplicar-ho a partits de Champions League. És un home molt tranquil i molt coherent, diria jo, en els moments que he tingut l'oportunitat d'interaccionar amb ell. Per tant, no és que sigui una personalitat bastant extrovertida, però sí que se'l veu un home molt professional i que és interessant veure com s'està adaptant a les circumstàncies i representar el club de la manera que ho està fent.
Vosaltres ara teniu la Lliga aturada, per tant s'ha produït aquesta situació en què el Bodø/Glimt ha anat competint a Europa amb amistosos a la seva Lliga. Tu creus que això acaba afavorint?
Que, per cert, deixem dir que el Bodø/Glimt no va guanyar l'última Lliga noruega,
no
va guanyar
segon,
el Viking,
no?
Sí. Cosa que encara crida més l'atenció des del nostre punt de vista. Perdona, Jordi.
Sí, així és, però... També el Bodø/Glimt té 4 lligues guanyades els últims 6 anys, crec jo. Per tant, han sigut regulars en aquest sentit, a nivell de guanyar títols. Però jo crec que el que em dèieu, ara mateix està fent un bon paper a Europa sense haver començat la lliga, és a dir, sense tenir una regularitat competitiva, però ho estan fent molt bé. No sé dir-vos exactament com ho estan fent. Sé que han estat a Marbella, estan fent algun partit amistós, però han sabut mantenir aquesta regularitat competitiva, tot i no tenir lligues oficials en aquest sentit a Noruega.
Ah, i deia Kibu, com atenuant pel seu equip, no? És que, clar, ells han jugat 4 partits des del novembre i nosaltres, clar, però ens ha fotut. Jo, vaja, entre poc i massa, entre jugar cada 2 dies, com juguen la majoria de grans equips europeus, o jo crec que la falta de ritme s'ha de notar en algun moment. Jordi, quin sostre li veus al Bodo Glimt en aquesta Champions? Ho dic perquè en l'eufòria d'ahir nit hi havia gent que coneix el Bodo molt millor que un servidor, que el veia avançant rondes com si ho haguessin de prohibir.
Ara els tocarà el City o l'Sporting?
Per exemple, en un City, que ja sé que el City el van guanyar fa un mes, sí. Però clar, una cosa és guanyar-lo a casa teva, a partit únic, i una altra és passar una ronda. Els veus fent aquesta gesta, Jordi?
No ho sé, no tinc una resposta segura, però segurament aquesta pregunta queda molt més oberta després del que han
això
fet.
Sí.
Ja porten dos partits guanyats fora de casa, tant a l'equip de Madrid com a l'Inter de Milán. Segurament les estadístiques van a millor perquè no eren bones fora de casa. Per tant, tot el que vingui bé, serà una pregunta, i segurament els rivals tindran moltes més qüestions i hauran de preparar aquests partits potser amb un altre filtre del que podríem preparar-ho fins ara pel perfil de club, no?
Abans ens has parlat de Hauga, que va jugar al Milan i no va tenir sort. Hi ha algun futbolista d'aquest Bodo Glimt que vegis clarament que és carn d'equip gran?
Bé, a mi m'agrada molt Patrick Berg. Al final és un migcampista amb una interpretació del joc molt bona, es posiciona molt bé. Jo crec que és el centre d'aquest equip on el joc passa pels seus peus, tant a nivell ofensiu com a nivell defensiu. Té molt bon posicionament. I és jugador de la selecció, va estar fora, ha tornat a casa, avui en dia és l'estandard d'aquest equip, i jo crec que és un nom a tenir en compte, i que jo, en comparació amb els migcampistes de grans lligues, jo crec que té un perfil molt interessant des del meu punt de vista.
Doncs avui hem volgut saber una mica més d'aquest Bodo Glimt, que ahir ho va patar fort. De fet, ja fa setmanes que està deixant empremta el futbol europeu, en aquest cas amb l'eliminació del vigent subcampió d'Europa, i ho hem fet amb un català que ja fa molt de temps que és per aquelles contrades. Jordi González, moltíssimes gràcies per l'anàlisi i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ara ja sabeu una mica més del Bodo Glimt, que segur que us va enganxar en algun moment de la nit d'ahir davant de la tele. Sou bodoglimistes o sou superlliguistes? Crec que estic rodejat de bodoglimistes. Sí, 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 sí.
No. A veure, si vols Bodo Glimt, Victoria Pilsen, aquest equip...
Ara.
Sí que aquestes coses fan gràcia.
Home, clar, no.
El Leicester quan va guanyar la Premier.
Aquestes coses fan gràcia, però si hi ha una superlliga no passaran,
Home... Millor tenir Liverpools i Bayerns i Arsenal, aquest tipus de coses, però sí que és veritat que és una cosa molt difícil de veure, i sobretot amb equips
que no tenen rellotge. Que no et cridi l'atenció.
I que empatitzis fins i tot una mica, no?
Bueno, i si ja van estar a l'Inter, més.
Jo vaig empatitzar, perquè això al Barça li ha passat 10 milions de vegades, amb l'Inter, que va xutar 32 vegades a porta i va acabar palmant una
cosa. Ja, però aquestes històries són maques.
Sí, és molt bonic.
Sí, però el mateix Ajax fa 2019, fa 7 anys... ja va ser un fenomen, perquè l'Ajax havia vingut a menys i no tenia el pressupost que tenia grans equips. I,
clar, però
encara que no siguis de l'Ajax...
L'Ajax és un històric,
molt de nom,
té moltes copes d'Europa, això és David contra Goliat.
Sí, però vull dir que no tenia els jugadors... estrelles mundials en aquest moment, eren jugadors emergents.
No? És a dir, la Dinamarca del 92, la Grècia del 2004, si anem al món del bàsquet, jo que sóc de Manresa, la Copa del 96 i la Lliga del 98, escolta, evidentment, difícilment es repetiran a dia d'avui, però jo crec que l'esport dona sentit a aquestes petites històries, i realment, evidentment, si és una superliga, potser ens encansarem de Liverpools, de Real Madrid, de Bayer Leverkusen, de Bayern de Múnich, el que sigui. Però, ostres, a mi aquestes petites històries de l'esport i el Bodo Glimt m'agrada, i a més també que d'alguna forma fa que investiguis una mica més enllà, no? Aquesta trucada amb el Jordi, que miris, ostres, Noruega.
És veritat.
Escolta, Johannes Kraevo,
Bodo, no?
6 medalles d'or en els darrers Jocs Olímpics d'hivern. Noruega també té el millor triatleta del món. És a dir, amb només 6 milions de població, Noruega té un potencial futbolístic i esportiu brutal, tenint en compte, doncs, que és un petit país del nord d'Europa, no?
Tenen a Haaland i a Sorlot. Per tant, tenim clarament un bodoglimista.
Absolutament.
I van al Mundial des de França 98, que no hi anaven.
Entès que ets superlliguista o...
A veure, tu què vols? Tu mires els dijous?
Sí, a veure, sí, ja ho he dit, és superllista. No,
tu mires els partits del dijous al carrusel, que està molt bé,
i m'ha despistat.
Que el Naveira i el Fermín Suárez ho fan superbé i està molt bé veure gols, però tu quin carrusel veus? El del dimarts o els dimecres, si has de veure un carrusel, o els dels dijous?
Però no te'n cansaries de veure sempre el mateix?
El dimarts o els dimecres, ell, ja.
Dic jo, eh? No sé.
El Naveira va acomiadar la transmissió d'ahir amb una salutació als fans de la Superliga.
Molt bé. Tenim un i un superlliguista i un bodoglimista. Crec que la Bonals és bodoglimista.
Absolutament, bueno. Absolutament. Ostres, és que si no, com expliques històries? És que ja estic cansada, o sigui, no estic cansada en tema, però ja arribaran aquests grans partits, potser, segurament a finals.
Fa 6 mesos que juguem Champions, parlo del Barça, i hem jugat contra el PSG i el Chelsea. La resta
de nens
jugar. Bodoglims frustrats.
Costa, i els has perdut tots dos.
Sí,
vull dir,
sí,
que de tant...
Si
fos cada setmana així,
doncs
allò seria,
doncs mira,
depressiu.
Bon senyal.
Ja has empatat contra el Bruges.
Si hi hagués una lliga de nivell, no aniríem dient que guanyarem la Champions amb aquesta alegria. Amb aquesta,
però t'ha de veure aquestes històries.
Molt,
i saber,
molt. No, jo avui anava a dir, m'he discutit, hem tingut un intercanvi d'impressions amb un tuitaire, i li he dit que jo faria la Superliga i després la Merit League, on poguéssim viure tot aquest tipus d'històries. Podríem, línia teva, se'n podríem posar una cada dia, dilluns, dimarts, dimecres.
La Superliga només és per rics, i a mi em fa molta mandra això.
Bé, això t'ho compro.
Deixem ja que els rics ja tenen moltes coses, saps? Pues que estigui tothom aquí.
Aquest argument te l'haig de comprar. A veure què diu la nostra audiència. Sònia Leart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El Bodoglim serà 8ens de Champions. Sou més de Superliga o de Bodoglim?
Estàs una miqueta sol, tu,
sé,
i Sergi
Soler. Sí, no en tenia cap mena de dubte. I Bernat Soler, també.
Bernat Soler, què diu?
Intento...
Ah, que ha sortit aquí.
Intento...
Baix el pla. Sí.
No ha sortit, però...
Sí que ha sortit, sí, ha aparegut.
Ha aparegut, sí. Diu que està al 100% amb tu.
Sé que està en el costat bo de la història.
Sí, sí. Bodoglim, 76% és l'opció més votada pels nostres oients, 24% per la Superliga. El Felip diu, la Superliga seria un avorriment total, veure sempre els mateixos equips no té cap gràcia. Per molts, Bodoglims. El Jordi diu, aquestes coses han de poder passar, si no el futbol es tornaria més endogàmic del que ja és. El Biel diu, el format actual de la Champions està prou bé, i de la mateixa manera que si un Bodoglim o un Karabakh s'ho guanyen al camp, està bé que siguin. Si un City, Barça o Madrid perden, doncs està bé que no hi apareguin un temps. Meritocràcia. L'Alfonso diu, els equips revelació m'agraden, és divertit i emocionant veure com eliminen equips més grans amb més història i més pressupost, fent un joc alegre, desacomplexat i molt bonic per l'espectador. Per exemple, encara recordo el Göteborg. El JQ diu, a favor que apareguin Ajax i Nottingham Forest, Steaua's o Bodoglims ara, i en contra de fet que un Barça-Bayern acabi sent un Barça-Sevilla. I acabo amb el Lluís, que diu, aquests equips són a la tercera divisió i de sobte pugen a primera i eliminen un gran d'Europa. Et donen una lliçó d'humilitat, coratge i meritocràcia, mentre que una Superliga serien els equips de sempre, els equips grans contra els grans, i acabaríem farts, n'estic segur.
Seria insuportable la nostra vida sense poder gaudir d'un Barça-Bayern ni el cap de setmana següent un Chelsea-Barça.
En favor vostre, Costa, jo hauria votat Bodoglim, però en favor vostre haig de dir que aquesta mateixa pregunta la fas l'endemà d'un Bodoglim 0, Barça 0, després d'un partit avorrit, i probablement el percentatge variaria substancialment, que l'endemà d'una gesta és més atractiu, òbviament, la percepció d'equips així.
En tot cas, el resultat és tan clar que no,
no
hi posarem pal·liatius. Hem perdut 3 de cada 4 oients del Tot Costa, són bodoglimistes.
Bé, els superlliguistes fa temps que l'heu col·leccionant derrotes juntament amb Florentino. I a més, us heu de veure en el mateix carril que Florentino.
La reformulem, no la presentarà Florentino.
I no ho farà Xiri.
La presentarà Bernat Soler i serà aquí al Tot Costa, i ja veureu com la cosa, el format us molarà molt més.
Simètric, per això, sisplau.
Home, per descomptat. Gràcies, Sònia.
Adéu.
A Fontajau ha semblat que el Fenerbahçe ho rebentaria, però no, Xevi, l'Uni Girona resisteix.
Ha resistit la primera embestida del Fenerbahçe, que ha començat guanyant molt clarament amb el 4-12. Ara és empat a 20, 9 minuts pel descans. De moment aguanta l'equip gironí. Bàsquet Girona 20, Fenerbahçe 20.
Una pausa, fins ara, Xevi, una pausa i no té tant glamour com el Bodoglim, però parlarem de la remuntada de la setmana vinent al Barça Atlètic de Madrid, des de l'angle esportiu i des de l'àmbit de la graderia. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 73 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm. Ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït. Tuit per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera. Decisions clau que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts. Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Comença la gran festa blaugrana amb fans-zones amb el gran Gerard
Robert! Bona nit, senyores i senyors!
Tota l'actualitat del Barça amb humor, show, entrevistes, passió i molta, molta festa. Uneix-te a la festa culer.
Passaran coses, moltes coses.
Fan Zone, dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
La generositat és el ciment de l'amistat. De 60 anys d'anar pel món. D'Eugeni Xammar.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7 minuts i les 8. Avui és nit de Champions. La setmana vinent serà setmana Copa, amb aquest partit dimarts al Camp Nou de tornada de les semifinals, on el Barça hauria de remuntar el 4-0 de l'anada al Metropolitano. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
D'aquest partit, abans el Barça en té un altre contra el Villarreal, tant o més important per mantenir el liderat a la Lliga, però els jugadors ja pensen en aquesta possible remuntada. Avui hem escoltat Gerard Martín i Rafinha en aquesta clau optimista.
Sí, 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 s'ha parlat d'aquest partit, d'aquesta remuntada contra l'Atlètic de Madrid. El missatge que surt des del vestidor, de fet ho explicava Gerard Martín també, és que estan convençuts que poden fer-ho i que si hi ha algun equip capaç d'aixecar una situació com aquesta és precisament el Barça. Un Gerard Martín que avui ha estat present a Sant Andreu de la Barca inaugurant una pista de futbol de la Johan Cruyff Foundation i on ha tocat diversos temes, per exemple ha parlat del seu futur, perquè Gerard Martín ha tingut l'interès, l'aproximació de diversos clubs. Ell assegura que no escoltarà res, que no està disposat a escoltar cap proposta i de fet quan parles amb gent del seu entorn té molt clar que Gerard Martín vol quedar-se sí o sí al Barça i que no es pensa moure d'aquí. Recorden que ja ha guanyat 4 títols, que això per un futbolista professional doncs pesa molt i que no tots són els diners. Evidentment, Gerard Martín no és un dels salaris més elevats de la plantilla, però que això va de sentir-se important i de guanyar títols i que això Gerard Martín ho té al Barça i, per tant, en cas que arribés una suposada oferta que li posés molts calés damunt la taula, doncs no està disposat a escoltar-la, tot i que, evidentment, n'esperen alguna aproximació per part de Deco, per part del Barça, en els propers mesos.
No, sí que és veritat que surten coses a la premsa, però jo a mi no m'ha arribat res personalment i al club ara mateix pues, em sento còmode, és on vull estar i res, no...
A tot això, demà és l'aniversari de Gerard Martín i ahir va ser l'aniversari de Hansi Flick.
Per si no hi pensem demà, per molts anys.
Sí, felices vigílies. Doncs ahir va ser el de Hansi Flick i avui ho han celebrat amb un túnel, amb un passadís de clatellots, que segons ha explicat Gerard Martín, suaus, perquè és el míster i no se li pot fer mal. I un altre dels temes que li han demanat a Gerard Martín és sobre les eleccions. Si hi havia algun dubte, el vestidor del Barça, diguem-ne, que fa costat a Joan Laporta. I Gerard Martín ha dit, doncs ara mateix no pot estar amb nosaltres, però esperem que ben aviat hi sigui. I això, evidentment, s'ha aprofitat també des de la candidatura de Joan Laporta, o des de la precandidatura de Joan Laporta, per, des de Defensem el Barça, penjar el vídeo de les xarxes socials on Gerard Martín fa aquesta resposta.
No, nosotros lo afrontamos con mucha tranquilidad. Ahora no puede estar con nosotros, pero bueno, seguro que pronto sí.
I sobre els arbitratges que te preguntaven, s'està hablando mucho de si...
Doncs si aquesta és la línia, reflexió no? de Gerard Martín sí, quan li
preguntaven. Queda claríssim qui vol que presideixi el Barça a partir del 16 de març.
Bé, potser, tenint en compte que ell no sigui especialment hàbil, o potser sí, ell ho volia dir, Però a mi em grinyola una mica, em va passar el mateix amb Hansi Flick, no tant l'actitud del vestidor, que la puc entendre, és el seu president, el president que han tingut en els últims anys, hi ha un afecte, com l'utilització que es fa des de la candidatura, sobretot perquè segurament no cal, perquè si és respecte al suport del vestidor ja és evident que el té, no?
Bé, però vaja, jo no sé si Gerard Martín ho volia dir així de clarament o no, però ha arribat un punt que ja... Ja pràcticament s'ha expressat tothom, doncs ara Martín deu pensar, doncs, si em ve de gust dir-ho... Doncs...
No, perquè, i a més, el vestidor suposo que sap qui és el favorit per sí, les eleccions.
Sí, el favorit,
tant...
i jo m'atreviria a dir que el preferit, perquè, no sé, potser teniu una altra sensació, però jo tinc la sensació que el
no, no, sí, això és com que hi ha un efecte cap al president, sí, no, sí.
Tenen un efecte, però a part que la sensació del vestidor, segur que hi ha casos que no, però en general és que, que les coses els van bé, que aquest projecte té recorregut, doncs si les coses van així no ho toquis. Un altre tema és si ho has d'expressar amb aquesta claredat o no, però vaja, ja dic que com que no és el primer i probablement no serà l'últim Gerard Martín, no sé com ho veieu.
No, jo, a vegades diem que si els jugadors no es mullen i tal, no? Que es mulli, no hi ha cap problema. Com l'altre dia Olmo que va respondre a Víctor Font perquè Víctor Font havia parlat d'ell.
Clar, però això és diferent. Si et foten una castanya... Sí. Jo crec que tens tot el dret.
És normal que el jugador... I a més, si saps que la carta més guanyadora que es veu, que és Laporta, doncs, escolta, doncs ells tiren cap allà. Jo no veig cap problema.
Tothom sap, o bueno, crec que tots estem d'acord que això, que el vestidor té una predilecció perquè Laporta guanyi aquestes eleccions. Ara crec que el que ha fet avui Gerard Martín és més una ficada de pota involuntària. O sigui, sí, per la manera en què ho expressa, crec que ell vol dir com no tenim president, ho estem gestionant bé, en qualsevol moment en tindrem un... però aquest en tindrem un no s'ha formulat però de la manera que potser...
Que ho naturalitzen d'una manera que
és... O directament
com...
ell dona per fet que ho
guanyen les
eleccions. No hi ha partit.
Jo crec que ells ho senten així, que és com si la porta estigués sancionat per targetes.
Sí, sí, sí,
ara,
sí,
ara no el tenim i
però ara vindrà, tornarà.
S'ha d'operar el genoll i...
Després ja torna.
Jo penso una mica el mateix, no? Sincerament... clar, és el president que coneixen, això no és el motiu de l'Espèria en què es tiraven els plats pel cap, no? I evidentment futbolistes tan joves com Gerard Martín que jugant al Barça pràcticament li ha caigut ja quan segurament no donava un duro per ser professional a aquest nivell, jugava al Cornellà, és a dir, és un bon futbolista però no sé si somiava en arribar al Barça i una part també d'aquest agraïment segurament deu anar cap al president Laporta, no? Per tant, més enllà de la ficada de pota, que comparteixo bastant aquesta visió de la Laia, no m'estranyaria que els futbolistes es mullessin en aquest sentit, tenint en compte que és el president que han conegut, és el president que els hi signa també les diferents primes, i és el president que d'alguna forma entra dins